Radio Vilafranca.
L'anàlisi i la reflexió és el leitmotiv d'aquest Feinejant en Filosofia que signa cada 15 dies el Pere Martí. Bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Avui reculls una frase, una afirmació dita aquí al Feinejant i l'explores, perquè et va saber greu no poder aprofundir-hi.
Sí, avui potser tractarem un tema una mica boomer, perquè... Parlar de la televisió ja queda una mica antiquat a l'època de les xarxes. I al final, si tenim temps d'arribar-hi, ja ens citarem per parlar de les xarxes més endavant.
Sí, perquè les noves generacions no consumeixen televisió.
No, el que
consumeixen pantalles.
Exacte, però pantalles. I per tant, el que avui podem dir sobre les primeres pantalles que apareixen... és aplicable pràcticament al 100% o al 150% amb les pantalles actuals. Però bé...
Per tant, el que abordes és la imatge, més enllà del marc.
La comunicació a través de la imatge, exacte. Com dèiem, fa uns dies hem parlat de Neil Postman i la seva obra Divertir-nos fins a morir, que, segon terç del segle passat, ja posava de manifest aquesta característica de la nostra societat que va decantant-se cada cop més cap a la societat de l'espectacle i del simulacre. També en aquesta època apareix un llibre molt conegut de Guy Debord que es diu exactament així, La societat de l'espectacle. És el llibre que s'acostuma a citar com a referència, però en canvi el de Neil Postman crec que és molt més fructífer intel·lectualment. I per això avui ens hi deturarem, perquè és una acusació molt greu la que fa. La televisió ha contribuït a la degradació de la nostra vida social. És una acusació greu.
D'entrada, sí.
I, a més, en el llibre ho explica, fonamenta aquest judici negatiu. I ho fa no per el tipus de continguts, avui sabem que el percentatge més alt de continguts és el que anomenem la teleporqueria, no? No està aquí, segons ell, el problema, tot i que això és un problema.
I és el primer que diries,
És un problema, evidentment,
sí.
Però no és aquest perquè el problema no està en el contingut, sinó en la pròpia naturalesa del mitjà. I aquí, és clar, això... diguem-ne, no és tan fàcil de resoldre.
Per tant, dius que el canal condiciona el missatge.
El canal condiciona el missatge i la recepció del missatge. Però bé, anem per parts.
Sí.
Per poder arribar a on volem arribar i no deixar res pel camí. Però el primer que cal dir és que Neil Postman és un nostàlgic de la cultura literària. Això ho diu clarament. Diu, el segle passat, es refereix al XIX... la gent estava formada des del punt de vista literari i això, evidentment, requeriria concentració i atenció. De tal manera que els auditoris podien assistir a conferències d'hores de duració, fins i tot en ateneus obrers, on se suposa que aquesta cultura no estava tan estesa, però en els ateneus obrers, ell diu, sens dubte, se seguia perfectament el fil argumental durant hores i el públic, a més, ho seguia amb atenció i amb entusiasme. I els debats parlamentaris podien durar hores i fins i tot dies. Tot això avui és impensable. I per què? Doncs perquè s'està imposant el mitjà televisiu. I el mitjà televisiu, com el seu nom indica, televisió, no es basa en la paraula, sinó en la imatge. Si bé és cert que quasi bé sempre les imatges van recolzades en paraules, al final el llenguatge propi i específic de la televisió és la imatge. Hi ha un famós adagi que diu que una imatge val més que mil paraules. Però clar, Dependrà de quina imatge i de quines paraules. Per començar, quan ens preparem a rebre imatges, la nostra disposició actitudinal i fins i tot cerebral no és la mateixa, és molt diferent que quan ens disposem a rebre un discurs conceptual. La imatge es capta de forma molt més immediata, no requereix ni de lluny la concentració ni l'atenció que requereix la captació intel·lectual. Fixa't que quan ens disposem a rebre imatges, més aviat adoptem una actitud passiva, més que no activa. Ara entres al cinema i et prepares a veure la pel·lícula i te repapes allà a la butaca, la mar de còmode...
Potser poses unes crispetes, a més a més.
Crispetes, acluques una mica els ulls, com si anessis a fer la becaina, i que m'envien imatges a doll. La contemplació d'una pel·lícula no requereix que estem permanentment en tensió per desxifrar significats. Estarem en tensió emocional, però no per desxifrar significats. Estem en una situació de confort, per tant, de guàrdia baixa, i per això els missatges que ens arriben a través de la visual entren molt més fàcilment, sense oposició, i som més perillosos, i més encara si tenim en compte que molts cops no en som conscients d'aquests missatges que ens arriben. Tenint en compte això, que aquesta actitud de passivitat quan ens enfrontem al mitjà televisiu, jo, quan era professor... Bueno, quan exercia de professor, perquè això no es deixa mai de fer.
Sempre vam tu, no?
Sí. Amb els meus alumnes els proposava un repte. Partint del famós mite de la caverna, que hi ha aquests esclaus allà mirant unes ombres en una paret, encadenats, etc. Els deia, a veure si identifiqueu una imatge, una situació actual, contemporània, que, equiparable, no?, amb aquesta. I la veritat és que ben pocs... em van fer propostes, diguem-ne, adequades. Però n'hi havia una molt senzilla. La família reunida al vespre, després de sopar, en la penombra, allà al sofà, mig allò, arrepapats, mirant unes imatges que es projecten allà constantment en moviment i que és com si estiguessin encadenats al sofà.
Saps per què no te la van fer? Perquè això ja no passa.
Bueno,
adolescents fugen, ja no està tota la família davant la caixa
quan
tonta.
Quan jo feia de professor, encara...
Justet,
encara,
eh?
Encara, sí. Evidentment, si ara fes la pregunta, hauria d'actualitzar-ho, perquè, com dius, els nois i noies joves ja no els trobarem davant de la televisió enganxats amb aquelles imatges fluctuants, però sí, enganxats davant d'imatges fluctuants constantment canviants, el que passa que amb una pantalla més petita i potser no
i
en grup, sinó sols.
Sí, sí.
En parlarem de les xarxes, més endavant.
Vinga, tinc ganes.
A veure si avui tenim temps, però si no, em comprometo a fer-ho en un altre programa, malgrat que jo no sigui gaire consumidor de xarxes, però en parlarem. Bé, per tant, passivitat, primera... diguem-ne, conseqüència d'un tipus de comunicació, i això no té res a veure amb els continguts. A la passivitat intel·lectual que indueix inevitablement aquest mitjà, o que ens hem de forçar molt per evitar, és possible, però ens hem de forçar molt, i hem d'afegir un segon element de distorsió que el mitjà televisiu incorpora i que també és impossible o pràcticament impossible de superar o d'eliminar, que és la confusió pràcticament indistingible entre aparença i realitat. Ja ho va dir aquell trempat polític andalús de l'època de González, si no surt a la tele, no existeix. Les imatges forneixen a la informació d'un grau de realisme molt superior a el que pugui ser la crònica oral o escrita. En la mesura que aquestes imatges van guanyant en qualitat, en definició, en realisme, cada vegada sembla que representin més la realitat, fins que arribem a pensar que són reals o vertaderes.
Tot i que ara això ho posem en qüestió.
Ara sí.
Ara sí.
Comencem. Quan, de fet, aquestes imatges són sempre, inevitablement, aparença, més o menys ben guarnida, però són aparència, és a dir, mentida. És un fet que la informació a través d'imatges la fa molt més impactant, que s'extengui molt més ràpidament, té molta més força. Però cal repetir-ho. Cal repetir-ho les vegades que faci falta. Les imatges són sempre representacions. I ja hem dit alguna altra vegada que representar vol dir estar en lloc d'una altra cosa. I si estàs en lloc d'una altra cosa és que no ets aquesta altra cosa. Si la imatge representa la realitat és que no és la realitat. Les imatges són construccions fictícies. Si presenciem un assassinat pel Telenotícies, d'aquests de sang i fetge, cap espectador mai sortirà esquitxat de sang. Malgrat el seu realisme i efectisme, no és real. Però quan ens acostumem constantment a aquesta aparença de realitat, com si fos una autèntica realitat, com si fos veritat, ens estem encaminant cap a un món de virtualitat, és a dir, de simulacre, que és el que dèiem al començament. El senyor Postman tenia raó. La degradació cap a la societat del simulacre té molt a veure amb la naturalesa del mitjà amb el qual ens comuniquem de la manera més habitual i general.
És fruit de avui dinar i sopar amb tota mena de desgràcies.
I avui dia, no només dinar i sopar, sinó, com dèiem, de les xarxes, constantment consumir-ho. I dos exemples, dos casos que ens permeten veure com és de perniciós aquesta confusió. Com abans deies, comencem a perdre confiança en aquesta veritat. Per què? Perquè avui dia és molt fàcil manipular imatges. Com que no, són fictícies, com que són creades, les podem manipular. I a més, amb la IA, això avui dia ja és...
Agafa unes dimensions.
D'una facilitat extraordinària. I podem fer bromes molt divertides o malvestats, molt perverses, amb aquestes manipulacions. I per què ho podem fer? Perquè estem ancorats encara amb aquesta veracitat, tot i que comencem a adoptar-ne. Veiem les imatges i d'entrada allò és veritat. Quan finalment comencem no a adoptar, sinó que haguem perdut tota la confiança en la imatge, el caos social pot ser important. No sabem quines seran les conseqüències, perquè estem molt acostumats, com deia el senyor Guerra, si surt a la tele, existeix. És a dir, és veritat. L'altre exemple seria el de la pornografia. Darrerament hi ha hagut moltes queixes i denúncies de que els nostres conciutadans més joves estan sent condicionats per aquest tipus d'imatges. Per què? Perquè allò que veuen entenen que és real quan és una pura creació fictícia i si donen per sentar que allò és el que funciona realment, doncs ells actuaran igual quan es relacionin sexualment amb els seus companys i companyes, i per tant reprodueixen actituds sexistes, violentes, perquè allò és la realitat. La tele no és real, però...
Ho recordes, per si de cas.
Sí, perquè és que se'ns fa molt difícil, perquè veiem la imatge i no, esclar, això és veritat. Això ho tenim molt assumit.
Sí, hi ha la frase aquella típica, no? O sigui, ha sortit a la tele, ho han dit a la tele, ho he vist a la tele.
Ho he vist a la tele.
I això ja va a missa.
Ho he vist a la tele. Un altre element que el mitjà televisiu fomenta i que també ho fa de manera quasi bé inevitable és la fragmentació. La comunicació amb imatges segueix lleis pròpies, lleis que són universals. És a dir, l'ull es cansa molt ràpidament si una imatge es manté fixa una certa estona i, per tant, els qui usen aquest mitjà saben que han d'anar canviant les imatges perquè, si no... L'espectador es retreu. Fins i tot aquí ara darrerament sabem que s'afegeixen estímuls neuroquímics. Quan estem expectants de que hi hagi una nova imatge i finalment aquesta expectativa es realitza, hi ha una petita descàrrega de dopamina que ens fa sentir satisfets, etc. I això, evidentment, on funciona de manera molt, molt efectiva en les xarxes. Però, repeteixo, en parlarem. El ritme de les produccions televisives, de les produccions audiovisuals en general, sempre és un ritme àgil. Canvis constants, de perspectiva, enfocament, de protagonista. I això ens aboca inevitablement a la fragmentació, que és un fenomen que acaba afectant els continguts. uniformitzant-los i banalitzant-los. Anem a un programa molt seriós, el Telenotícies, que en algun altre dia vam comentar que ara comença a introduir elements també d'entretenció. Però això avui deixem-ho. I apareix un senyor amb trajo que molt seriament ens explica què
ara
passa al món.
Ara sense corbates. Si t'hi has fixat, entre les corbates.
Per això no he posat corbata, amb trajo. Però molt seriós.
Sí.
I ens explica el que passa al món, que normalment són desgràcies. Un terratrèmol en tants morts, una sequera que ha produït tants nens infraalimentats... S'acaba internacional i comença local. I el mateix senyor, seriós i en trajo, ens explica que hi ha una granja d'estruços i que a tal lloc han fet la fira de la ratafia. I després esports. I apareix un altre senyor, també molt seriós i en trajo, que ens diu que el jugador X de l'equip tal ara s'ha pintat els cabells de groc. I això és fonamental. O bé que el Barça portarà una samarreta d'un cantant que no coneix, però almenys jo conec, ni havia sentit a parlar-ne mai. Al final tot es converteix en un aiguabarreig, l'actualitat, de prioritat indistingible. I sembla mereixer la mateixa atenció per part nostra tot allò que s'hi planteja, el qual fa que sigui cada cop més difícil discernir el que és important, transcendent, el que val la pena que ens hi fixem. Fragmentarisme i banalització. Pel mitjà, no pel tipus de continguts, perquè estem parlant de programes seriosos. Ara ja deixem estar la teleporqueria. Fa poc un director de cinema l'entrevistaven per elogiar que la seva pel·lícula tenia un missatge molt... Però ell deia, bueno, al final la pel·lícula el que vol és distreure l'espectador. Això és el primer. Divertir i després ja en parlarem.
Si fa pensar una mica algú, de més a més, no?
Tot plegat fa que ens anem habituant que això de concentrar l'atenció en més d'uns pocs minuts cada cop sigui més difícil. I seguir un fil de raonament abstracte, també. Això té conseqüències, per exemple, l'ensenyament. Les classes magistrals han estat proscrites, perquè, esclar, més de 10 minuts no es pot seguir un fil discursiu. I s'ha fomentat de manera immoderada les pantalles, perquè amb l'argument que els alumnes són de la cultura visual. Bueno, i totes aquestes generacions se'ls ha privat d'unes capacitats que no estic segur que hagin estat substituïdes amb èxit per les altres que hagin adquirit. I no hem parlat de la publicitat, que, a més, s'afegeixen a aquesta equació, perquè després d'aquestes terratrèmols o d'aquestes sequeres amb nens famèlics surt una agència de viatges o un cotxe amb una gent fantàstica que viatja per llocs paradisíacs o un detergent o un producte per aprimar-se 10 quilos. Tot això és indigerible. I ens va atrofiant la nostra sensibilitat. Però és que no és real, però, esclar, per nosaltres...
I l'esperit crític, no?
I l'esperit crític.
Que el tenim sota mínims.
Passivitat, simulacre, fragmentarisme, uniformització, degradació i banalització dels continguts, impossibilitat de concentració continuada i, finalment, sotmetiment inevitable a l'imperatiu de l'entreteniment, perquè un programa de televisió ha d'entretenir, això els directius ho diuen molt clar, i ara ja, no això, sinó ha de tenir una audiència més gran possible, fins i tot els de les televisions públiques. L'audiència és l'únic criteri a l'hora d'avaluar els continguts televisius. Què hem de fer, doncs? Apagar la tele, tirar-la per la finestra? Bueno, és una opció. Es pot viure sense televisió, igual que es pot viure sense mòbil, però hi ha alternatives. Lluitar contra la naturalesa del mitjà és difícil, però segurament és possible. El primer que cal fer és conèixer la naturalesa d'aquest mitjà, que és el que avui, modestament, estem fent aquí per poder actuar en conseqüència.
Prendre consciència, no?,
sí.
D'alguna manera.
Hi ha una anècdota, quan començava la televisió en aquest país, que només hi havia la 1 i la 2, que quan es començava a criticar la manipulació i l'alienació televisiva, alguns deien, per escapolir-se de la crítica, no, jo només miro els documentals de la 2.
Bé. Això ha funcionat durant anys, ara ja no cola.
No sé si encara en fan, de documentals a la 2, no miro prou la tele ni més les estatals per saber-ho. Però, mira, per accident, amb les teles actuals tens moltes plataformes accessibles, He descobert que a través, per exemple, de YouTube pots accedir a informació documentals de tot. De la meva especialitat, tots els autors de la història, coneguts, desconeguts, d'història, de l'art, de política, de numisme, una cosa realment impensable. La qualitat i la fiabilitat, aquí és la nostra feina, fer aquesta tasca de discriminació. Però, per un moment, he descobert una possibilitat constructiva del mitjà audiovisual. I he pensat, home, el mitjà audiovisual té unes potencialitats extraordinàries. Busquem-les. Segurament hi ha hagut moltes iniciatives en aquest sentit, però l'èxit ha estat segurament molt poc reeixit.
O queden diluïdes o en queden tota l'oferta d'entreteniment.
Aquí entrem en un altre terreny, que és el de l'educació. Si eduquem el públic receptor només per un tipus determinat de producte audiovisual, aquesta part constructiva, positiva, continuarà estant oculta sota tones d'irrellevància i alienació. El públic vol entreteniment. Home, sí, però potser vol entreteniment. Per què? Per naturalesa? És una cosa absoluta? O és que l'hem educat per això? De ben petits, els futurs ciutadans estan passant el dia, ara sí, parlem de les xarxes, el TikTok, amb vídeos que si fem de més d'un minut o... Bueno, dos minuts...
On vas, un minut?
Mare de Déu! Vídeos estúpids, absurds, irrellevants. Pot tenir alguna cosa a veure això amb la seva educació com a receptors? No vull parlar de consumidors. Receptors de missatges audiovisuals.
Segur.
Tots tenim dret a que ens entretinguin. Jo també a vegades m'agrada seure al sofà i escarxofar-me i vinga, engego la tele i que m'entretinguin. I pot ser higiènic. El problema és que quan poses la televisió, allò que suposadament t'ha d'entretenir, més aviat et fa venir ganes de tancar-la un altre cop. Per la seva guions, més mínima creativitat, gracietes que fan... Jo tinc un dret a entretenir-me i també reclamo que me'n puguin entretenir amb entreteniment de qualitat, que també existeix, i no això que m'embota la sensibilitat i que el que ens parlàvem de la televisió porqueria. Però també tinc dret a l'altre. També tinc dret a seure al sofà i dir, no, vull que algú em faci pensar, que em trasbalsi, que em faci sentir que això que estic, aquest acte comunicatiu m'està portant alguna cosa. Tinc dret a això, que em sorprengui. I aquest dret no se'm respecta, ni a mi ni a la majoria de la població. A la majoria de la població, la qual ni se li dona el dret de reclamar-lo perquè ni sap que el té. Perquè com que l'han ensinistrat exclusivament en l'altre i li diuen constantment, no, això és només per entretenir... Doncs, clar, és com els drets lingüístics, que sembla que no existeixin. Doncs aquí estem igual. Jo tinc dret a una comunicació audiovisual que em serveixi per tenir alguna cosa més abans de la comunicació. No simplement per quedar-me allà escarxofat el mateix que estava abans d'enxufar l'aparell.
Avui reivindiquem aquests drets que tenim com a espectadors.
Els drets, i fixa que ja no estic dient tirem la televisió per la finestra necessàriament, tot i que potser
no.
En algun moment...
Vols que siguem beligerants i que reivindiquem el nostre dret.
La potencialitat de la comunicació.
Mil gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Fins la pròxima.
Ja són 12:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. La banca mòbil torna a Sant Joan de Mediona el 28 d'octubre. Després de la primera visita del Servei de Banca Mòbil de Catalunya el passat 8 d'octubre, els veïns de Sant Joan de Mediona tornaran a disposar d'aquest servei el proper dilluns 28 d'octubre de 2025, de 9 i 10 del matí a 11:40 a la plaça dels Països Catalans. El servei per aquell dia l'oferirà CaixaBank. La banca mòbil de Catalunya és un servei impulsat per la Generalitat que porta els caixers automàtics i serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. D'aquesta manera es garanteix la inclusió financera arreu del territori. El servei es presta amb totes les mesures de seguretat exigibles i és atès per personal especialitzat. L'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una nova campanya informativa sobre la importància de no alimentar els coloms. El creixement descontrolat de la població de coloms pot generar problemes de salut pública importants, deteriorament d'edificis i desequilibris en l'ecosistema urbà. En els darrers anys, l'accés a refugis abandonats que funcionen com a colomars i la disponibilitat d'aliments, ja sigui per restes al carrer o per persones que els alimenten voluntàriament, han provocat un augment significatiu d'aquests ocells a Vilafranca. Per aquest motiu, l'Ajuntament posa en marxa una campanya de conscienciació ciutadana amb l'objectiu de fer un control integral de la població de coloms actuant sobre les causes que en faciliten la reproducció, reduint l'aliment disponible i limitant els espais de cria. El Servei de Biblioteca Oberta inicia un nou curs a les escoles d'Olèrdola. Aquest mes d'octubre, el Servei de Biblioteca Oberta torna a les escoles Circell i Rossend Muntaner. A Moja està disponible dimarts, dimecres i dijous en horari de 4 a 5:45 de la tarda i l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta els dilluns i divendres en el mateix horari d'obertura. El principal objectiu del servei és fomentar la lectura tant a través de l'ús dels materials a la mateixa biblioteca com del servei de préstec. És un servei obert a tothom que poden utilitzar alumnes i exalumnes de l'escola, a més de les diferents activitats que es realitzen per dinamitzar la biblioteca impulsades des del Servei de Biblioteca Oberta, també es coopera amb altres entitats del municipi i col·labora amb el Bibliobús al Castellot per oferir propostes culturals. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de l'Arboç fa una col·laboració de 2.700 euros a la FANOC, fruit de la cursa 5K solidària contra el càncer. L'Ajuntament de l'Arboç va fer efectiva una col·laboració de 2.700 euros a la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, provinents de la recaptació de la novena cursa i marxa solidària 5K contra el càncer, celebrada recentment al municipi. El passat dilluns 13 d'octubre, una representació del consistori arbocenc encapçalada per l'alcalde Joan Sanz, el regidor d'Esdeveniments Esportius Miguel Ángel del Río i la regidora de Cultura Sònia Magraner va visitar la Casa dels Xuclis a Barcelona, on van ser rebuts pel president de la FANOC Miguel Javaloy, el gerent Narcís Serrats, el tresorer Josep Cruz i la coordinadora de famílies Júlia Armengol. Durant la trobada, els representants municipals van poder conèixer de prop les instal·lacions i el funcionament de la Casa dels Xuclis, un espai que ofereix acollida, suport i acompanyament a famílies amb infants o adolescents en tractament oncològic. Amb aquesta aportació, l'Arboç referma el seu compromís amb la solidaritat i la lluita contra el càncer infantil, consolidant un projecte que uneix esport, salut i valors humans.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 12:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. And so I face
the final curtain. Aquest dilluns tenim sessió amb la nostra coach i psicòloga, la Montserrat Ferraro, que torna al Penedès en xarxa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Avui, Montserrat, et proposem una sessió dedicada a conèixer millor la teva feina, la dels psicòlegs, perquè m'agradaria que ens parlessis una mica dels diferents tipus de teràpia psicològica que hi ha. Quan decidim anar al psicòleg, amb què ens podem trobar? Perquè fa una mica de recança, no? Què passarà? Com funciona? M'estiraré al divan o no? Què passa allà en consulta? I per treure pors i mites i idees que siguin falses, explica'ns una mica què passa quan traspasses la porta del psicòleg.
Una copeta de cava, que estem al Penedès, quan entra per rebre'l... No, a veure, t'explico.
Això segur que treu tensions,
això
eh?
Això segur. Hi ha alguna que sí que me l'ha portat, eh? Per això ja hem celebrat algun guany i ha sigut, ha sigut la persona que m'ha portat el cava, sí. Aleshores, òbviament, ser psicòleg avui ha canviat una mica bastant, val? Perquè és allò de que estem amb el dia a dia i les persones comencen a entendre com funciona i, senzillament, la necessitat d'utilitzar un recurs més per millorar. Què em trobo? Doncs, número 1, és important que jo pugui buscar algú a prop d'on estic i que pogués demanar una mica què és el que necessito, que a vegades digui, i jo quin estil necessito, perquè hi ha psicòlegs de molt tipus.
Però clar, és que hi ha un gran desconeixement.
Clar, per això, aleshores ja està bé el programa aquest, vull dir, perquè, en certa manera, són dos elements. A vegades puc no saber què és el que em convindrà, però si el que jo vull treballar és gaire més emocional, qualsevol línia et pot treballar o et pot donar eines, d'acord? L'únic és que has de poder-la explorar i poder saber també que quan entres allà acabis tenint un bon feeling amb la persona. Perquè no és que sigui ni millor ni pitjor professional, ni tu ni millor ni pitjor persona, és que s'ha de donar un gradient...
Hi ha d'haver química, no? Exacte. Certa química.
Un gradient de certa...
Perquè tot flueixi.
Exacte, de certa confiança, perquè tu vens a explicar una sèrie de coses i saps perfectament que el professional, i si no ho sabeu, els que esteu escoltant, és el moment de posar el punt sobre les is, que el professional té secret. És el secret professional, que qualsevol cosa que tu diguis allà no la pot dir el professional, excepte que tu li demanis un informe i aquell informe tu el supervises directament en quant les coses que hi ha allà col·locades siguin les que tu dones l'autorització que estiguin col·locades, ok? O sigui, això és una línia igual que el jurament hipocràtic dels metges, nosaltres tenim un jurament de secret professional que no passàs la informació. Ara, la persona quan surt d'allà, tot el que ha treballat li pot dir a qui vulgui, vull dir, és el seu tarannà. És veritat que a vegades, socialment, no tenim un principi d'intimitat clar i definit. I també jo, a vegades, una de les coses que comento és, mira, al principi tampoc cal que ho comentis tot, perquè la gent té tendència a dir, què? I què has treballat? I què,
no I què sé... fiu? Què fiu
exacte,
allà?
Exacte.
La curiositat.
I clar, tu estàs explicant coses que són íntimes, i dius, i ara li tinc que explicar al meu pare, a la meva mare, o a la meva parella, o... I llavors dius, no tens la necessitat de respondre a aquesta demanda.
Aquesta pregunta perquè te la faran.
Exacte, pensa tres o quatre coses en dir, no, bé, estic treballant, ja t'ho aniré dient, deixa'm una miqueta que em restitui, jo també dono una mica d'eines perquè puguin mantenir aquest puntet d'intimitat. Si volen, clar, evidentment, és la persona que ha de voler. I hi ha gent que diu, no, jo no tinc secrets. Dic, no, si no es tracta de secrets, es tracta de que et sentis lliure. Es tracta de que puguis explicar-ho quan tu vulguis i que, encara que sigui una boníssima intenció de la teva parella que t'està preguntant com va, digue-li aquelles coses que tu creus que poden ser útils per tots dos, però guarda't la teva part per dir, encara no ho veig clar, ja ho veuré clar a mesura d'anar treballant i ja ho compartiré. Vale? O sigui, és aquell punt d'intimitat. Aleshores, què succeeix? Doncs això, que quan entres... La persona és la que t'ha de facilitar la comunicació. Hi ha diferents tipus. Si parlem, jo vaig muntar un directori com a decana al Col·legi de Psicòlegs perquè, clar, la gent no sabia on anar a referenciar, almenys estic parlant del territori català. I d'aquí ja ho van, com el Consell General de Col·legis de tot Espanya, en vam parlar, ja van agafar la idea, el resta, que a vegades els catalans són pioners en moltes coses, vale? Aleshores, el resta, a més el Paco Santaolalla, que és un genial, que és el president del Consell General de Col·legis, li va semblar una idea i nosaltres ja portàvem temps.
I com funciona aquest directori?
Pues senzillament, cada psicòleg, hi ha una part interna del Col·legi de Psicòlegs i una part externa, la que tu vols que sigui visible. Tu entres a la pàgina web del Col·legi de Psicòlegs, tu apretes allà i dius, busco un psicòleg pues, per aquesta zona. I llavors surten els psicòlegs i les especialitats que tenen. i per la zona realment on tu estàs vivint. Llavors, quina línia, quina especialitat. Aleshores, avui en dia jo quasi que us diria que busqueu la IA, la intel·ligència artificial, per dir que és un conductista, que és un gestal, que és un psicoanàlisi, un lacanià...
Avui ens ajudaràs una miqueta amb aquests tipus de teràpia per situar-nos.
Exacte, que és un humanista, que és l'eclectisme, que és tenir diverses línies, tenir formacions. Jo sóc bastant humanista eclèctica perquè m'he format en tècniques de sofrologia, en PNL, en MDR, vull dir, amb Eric Berne, o sigui, m'he format en diverses coses perquè la meva línia és que el que vull és respondre el que necessita la persona que tinc davant. Sí que hi ha molts professionals que són experts en la seva línia i si tu no vols utilitzar aquella línia, doncs tens dret a anar un dia i dir, bueno, no vull anar per aquí, gràcies, i canvies. De totes formes, abans d'anar-hi, ja t'ho trobaràs en el Col·legi de Psicòlegs i el que et dic, pregunta. Allà el conductista es basa en la conducta, en el ser humà hi ha pensament, hi ha sensacions, sentiments i hi ha actuació que és conducta, vale? El gestal es basa en treballar el cos, som molt experts en les posicions corporals, l'efecte que donen la comunicació no verbal, el psicoanàlisi és molt... escoltar, més escoltar que parlar, més deixar parlar la persona. Psicoanàlisi no és com el psicoanàlisi d'abans, sinó es parlen de lacanians, que és més avançat i parlen una mica més, interactuen una mica més. I després l'humanista, de treballar dimensions humanes, de sentir-te bé com a ser humà. I després hi ha diverses teràpies sueltes que ja no són professionals, a vegades psicòlegs, sinó són les línies terapèutiques, que són psicòlegs que poden fer aquestes teràpies o experts en aquestes teràpies. ¿Vale? Hi ha l'MDR, que és com...
Què vol dir? MDR?
MDR és el moviment ocular que ajuda a que els xocs o els impactes traumàtics passin d'un hemisferi a l'altre. Us ho dic així molt simplificat. D'acord? Això va molt bé per situacions de víctimes, de terrorisme, que sobreviuen d'accidents, que realment tens un impacte registrat al cervell i cada vegada que allò tan pressionant passa o apartes i s'ha de poder passar d'una banda a l'altra. Això és una tècnica que va molt bé. ¿Vale?
I es diu?
MDR.
MDR.
Eyes Movement dels ulls. Nosaltres, quan somiem, donem voltes als ulls. Això jo, quan anava de campaments, això us explico un secret meu, anava de campaments amb la UEC i tot això, una companya meva i jo, estàvem estudiant psicologia, llavors ens aixecàvem les parpelles dels que estaven dormint.
De veritat?
I veies que donaven voltes als ulls. Sí, sí, ho fèiem
no
sense...
No descansen a la nit?
No, és quan somiem, donem voltes.
Ja, ja,
és només quan somiem.
Sí, sí, sí.
El centre de la imatge està posat aquí, en la zona del front intern, i llavors és el moviment ocular. Llavors el moviment ocular és el que fa que passin els inputs d'una banda a l'altra dels hemisferis i que llavors els arxivis, és això que utilitza el cervell per recol·locar-se, és el treball que fa el cervell per netejar. I aleshores passen les coses d'una banda a l'altra. Quan tenim una situació traumàtica es queda en una banda i té que aprendre a passar a l'altra. I llavors hi ha una sèrie d'exercicis que ho ajuden.
EMDR.
Sí.
També se sent a parlar molt de la programació neurolingüística, la PNL.
Sí, la PNL és una teràpia també. Hi ha molts psicòlegs que tenen la seva formació com a psicòlegs i PNL. Jo també, jo tinc PNL, tinc MDR, sofrologia, que és la que em vaig entrenar.
Com treballa la PNL?
La PNL treballa també amb les comunicacions no verbals, amb la mirada dels ulls, dret-esquerra, un dret-esquerra és estar pensant, l'altre és estar recordant, és allò que la deien les iaies, es agafa abans un mentider que un coix. Doncs el tema de la mirada també, el tema de les posicions, obertura, tancament. De totes formes, a mi m'agrada sempre anar més enllà, no quedar-me en una sola línia, perquè a vegades allò et pot indicar, no sé, si estic amb els braços creuats, és que m'estic protegint de tu. Home, depèn, igual resulta que estic baixant d'energia i tanco els braços perquè així tampoc la perdo. I sí que és veritat que és una protecció, però no em protegeixo de tu. És a dir, que les coses poden...
Cal anar més enllà, no?
Exacte. Per mi sempre cal anar més enllà, no tenir una sola línia, sinó diverses, que ens ajudin a veure la persona al complet.
Has parlat de sofrologia, també.
Sí,
que
sofrologia,
que
sí, jo és una cosa que vaig conèixer als 14 anys, i és a l'estudi de la ment amb harmonia en el cos, i el que fa és un entrenament de consciència. Aleshores, jo això ho treballo paral·lelament com a entrenament emocional. Sempre m'ha sigut molt útil. I les persones que jo a la consulta hi treballo, quan sé que practiquen això perquè els agravo, perquè ho puguin fer a casa, ho notes, perquè perquè van treballant amb si mateixes. És una relaxació amb tècniques de visualització, però no solament per relaxar, sinó per crear hàbits positius i pensaments automàtics positius.
Vull dir... I el que es planteja, el que es presenta com a terapeuta sistèmic...
El sistèmic, jo també he fet sistèmica, mira, veus, ja està bé que em diguis això, que no l'havia apuntat aquí. Jo també tinc un amic, molt amic, que és expert en sistèmica, que és estar a Buenos Aires. La sistèmica és la teoria de que quan tu mous una peça dintre d'un engranatge, això afecta tot l'engranatge. Però, clar, ens hem d'entendre perquè tu mous la peça i tot l'engranatge se'n ressent de que moguis aquella peça. Perquè, clar, si tu mous una persona amb un tipus d'actitud i comences a ser més amable en vez de ser brusca, la gent et contesta brusca com tu li contestaves abans. I tu, però si jo estic siguent amable i la gent em continua responent brusc. Dic, és que necessitem donar més voltes a l'engranatge perquè tot canviï. Perquè resulta que tothom té un hàbit a respondre d'una forma determinada i tu has canviat, però ells encara tenen l'automàtic. Encara que tu estiguis canviant, no... És com si no se n'enfiessin, és que no. Ja s'adelanten a respondre't abans que tu responguis amb amabilitat. Ja et responen o ja estan preparats per respondre't amb una certa brusquetat. Fins que no arriben a acostumar-se al canvi, no hi ha canvi de tot l'engranatge. ¿Vale? Això és una forma molt simple d'explicar la sistèmica, però és que tot influeix en tot. I això també és molt útil per analitzar sistemes a la infància. Vull dir, l'escola, els pares, tot influeix i tot té una repercussió en tu, ¿vale? I quan tu canvies alguna cosa, té una repercussió. Jo molts cops ho utilitzo perquè molts cops em diuen, si jo li dic això, llavors m'entendrà, dic, no sé si t'entendrà, però canviaràs la relació amb aquesta persona. I ets tu qui decideix canviar-la. Canviar, els altres no els canviem. El que canvies és tu, el que millores és tu. I el que sí que pots incidir és amb la interrelació amb aquesta persona, que és aquesta part de l'engranatge que jo almenys utilitzo des d'aquesta vertent per poder-ho explicar. Quan arribes al psicòleg, és el que et deies, perquè no estigueu...
Ara estem una mica aclaparats, exacte, per tanta teràpia.
Exacte, anem a tranquil·litat, tu vas allà i el que vas és a buscar algú que t'ajudi a millorar coses teves. Per tant, el que cal és sentar-te allà, hola, què tal? I jo almenys una cosa que faig és que treballo molt l'equilibri i l'aliança. L'aliança és un treball d'equip. Això ho faig molt, perquè per mi...
Aliança amb qui? Què vols dir?
Amb la persona que ve, perquè jo treballo gràcies al material que em dona la persona.
Hi ha un pacte, com si diguéssim.
És que sí, un pacte, una aliança. Jo, si em dones material, Sílvia, jo treballo. Jo no tinc la bola, no puc adivinar. Sí que és veritat que tinc capacitat de síntesi, perquè és la meva feina.
I d'intuir, d'anar més enllà.
Sí, jo puc fer el puzzle. Tu digues el que vulguis, que et vagi sortint per dreta, per esquerra, si te'n vas a fer excursions, jo no em perdo. O procuraré no perdre'm. I si necessito alguna cosa, ja t'ho preguntaré. Però que vagis dient-ho. És la meva forma de parlar, d'acord? Aleshores, jo prefereixo escoltar això i reconstruir el puzzle i llavors, quan tinc suficient informació, treballar com un CSI, que és que ho posem el material a sobre i entre els dos... Llavors, recol·loquem, reconstruint què vols, què has sentit, què fas. És la meva forma de treballar i de crear una sensació d'harmonia inicial. Val? Aleshores, aquesta és la part que jo he elegit i la part que a mi em funciona. I penso que avui en dia el que volem, quan jo vaig als psicòlegs, és que em tracti com un ser humà i que jo pugui, no que ell sàpigui tot de mi, sinó sentir que jo, al posar les coses aquí, m'ajudi a entendre les meves coses i entre tots dos puguem treballar. Jo he intentat oferir això perquè és el que a mi m'agradaria. O sigui, posar-ho sobre la taula, poso el meu material sensible i que l'altra persona digui, bueno, i això, i què et sembla, i col·loquem. I sobretot, si contra més material posi, millor. Alguns pares em diuen, és que el meu fill segur que et menteix. Dic, bueno, per ell farà. I llavors, clar, tranquil·la. Molts adolescents no diuen tota la veritat, ho poden mentir. I què? Mentre pugui venir...
Bé, més que mentir, ometen
coses, ometen,
no?
Exacte. I mentre
diguem
pugui
així
venir i vagi generant un clima de confiança, tard o d'hora, surt la bombeta aquella que guardaves darrere i la podem treballar. Perquè també és veritat que hem de crear un clima de confiança. Aleshores, tu estàs anant amb una persona que no coneixes, però que és un professional que pot ajudar. Per tant, és important que es vagi creant un clima de confiança i que et sentis entès. Si resulta que com a usuari, ¿vale?, com a client, que es diu avui en dia, o com a pacient, però és més aviat client, vale? Doncs vas i no et sents entès o no et sents
comprès. Abans ho deia, si no hi ha química, si no funciona,
no
plega,
passa res,
no?
Sí, podem, amb tot molta amabilitat, moltes gràcies, ja et diré alguna cosa, ja t'avisaré si torno, perquè t'has de sentir a gust i ja està. I no és que l'altra persona sigui millor ni pitjor professional, és que potser no qualla. O potser, a lo millor t'has empenedit de la psicòleg en aquell moment i decideixes
no estàs disposada,
tirar-te enrere. No passa res.
També pot ser.
Sí, també això per parlar-ho pels professionals que també ens podeu estar escoltant, ja ho sabem, no passa res. Vale? Pot ser que llavors no s'hagi trobat amb comoditat i no vingui. I després jo a vegades també ho tenia com a recurs, i tinc una altra persona ara, però a vegades treballes temes sexuals, perquè jo treballo el complet, el tema integral, no vés amb un sexòleg, sinó si l'harmonia de la persona...
Hi ha qui s'especialitza, hi ha qui fa una mirada més integral.
Exacte, si resulta que ho podem abordar, ho abordem. I aleshores, l'únic és que si veig que és noi i se sent incòmode o no comprès perquè sóc dona, jo ho respecto, aleshores tinc un company que ens intercanviem. Sí, jo li passo amb ell està un moment i superben recomanat, se sent més segur, amb la part més masculina, i després tornem a poder-ho treballar i seguir treballant l'integral. Aleshores, això sí, perquè és respectar-ho, perquè és un tema de gènere. I aleshores, algun xaval m'ha dit, clar, no ho entens perquè tu ets dona. Dic, llavors ja fent transferència allò de que et tracta tu com si fossis la seva parella o la seva... No, tranquil. Mira, hi ha una persona, jo t'he dit fins aquí, després seguim treballant, eh? Però llavors pots anar, intercanviar amb ell, som col·legues... tu li expliques, jo no li passo cap informació, tu parteges del
punt zero,
que vols,
no?
Exacte, del punt que vols treballar, i després seguim treballant.
I un mite.
I funciona.
Un mite, Montserrat.
Digue'm.
Hi ha divan, hi ha cadira...
Mira, jo treballo
la
amb...
La comoditat és important a l'hora que depèn. Flueixi.
Mira, ara vaig a dir una bajanada, però el meu padrí, que em va demanar assessorament, és que jo treballo amb psicòleg, vull dir, com a psicòleg esportiu dono moltes eines. Aleshores, també treballo amb famílies. No ratxasso. Perquè estigui portant la dona, jo no ratxasso a l'home, perquè penso que puc ajudar i ho he fet durant molts anys. És més, tinc famílies senceres. I em va molt bé, perquè aleshores hi ha un clima...
Tens que... el puzzle sencer, no?
Sí, perquè jo el que soc és molt discreta amb el secret professional. Saben perfectament que no em poden preguntar res dels altres, però que si jo en algú puc ajudar, saben que ho faré. I això m'ha ajudat a arreglar germans i germanes amb temes de gelosies, que és molt important, perquè no les acumulen. I aleshores els he pogut després juntar. He dit, fem una sessió conjunta? Vinga, va. I han acabat plorant, emocionats, i superbé, perquè penso que es pot ajudar. Això seria com un principi de mediació que jo ja vaig treballar. També és un tema que estic formada i vaig treballar en el seu moment. Aleshores, ho respecto. Però la història és realment generar un clima en què la persona es pugui sentir còmoda i que pugui avançar i que pugui anar creixent. Vale?
I per acabar, malgrat totes aquestes explicacions que avui t'hem demanat i que t'agraïm, hi ha encara prejudicis a l'hora d'anar al psicòleg. Recordo que fa 15 dies ens comentaves que estaves contenta perquè la gent jove no té tantes manies ni tanta recança a l'hora de trucar a la porta d'un psicòleg si li convé. Però en general, a la societat encara hi ha certs prejudicis.
Sí, hi ha certs prejudicis i després hi ha gent que sí, home, com he d'anar, sobretot del gènere masculí, com he d'anar a explicar-li la meva vida a una persona que no la conec de res. I pagar diners.
I a sobre pagar, no?
I a sobre pagar. Mira, jo crec que el que tenim és molta dificultat en connectar amb les nostres emocions. Molts cops ens els passem pel forro i ens pensem que podem amb tot. I recordo el Villacorta, que era... jo he estat 2 anys al hockey del Barça, gràcies al Quim Pous, que em va venir a buscar, que és l'entrenador del juvenil, i de tant en tant feia sessions amb els sèniors. ¿Vale? Aleshores, recordo el Villacorta, que era el president de la secció de hockey, que deia, sí, home, per què ha de treballar psicològicament un esportista si té mentalitat de campió, la té, i si no, no té per què treballar? I diu, no, perdona, si la mentalitat de campió la podem tenir tots. Aleshores, el que succeeix és que, segons les circumstàncies, una persona que és molt vàlida pot quedar-se sense brillar ni sense tirar endavant. Aquí tinc un altre exemple amb el Jordi Murió, que és seleccionador nacional i bon amic meu de natació, que és el del Sergi López i de la Mireia Belmonte. Quan ell va anar a seleccionar el Sant Andreu, la gent que se'ls enduia per l'equip nacional va dir aquests i aquella. I li van dir aquella no. Diu, jo vull aquella. Va dir, a més m'ho explicava. Diu, per què? Diu, perquè és una persona que s'esforça moltíssim. Diu, sí, però no té les mesures, no té la puntuació. Ella, el Jordi, a mi comptava molt amb les preparacions psicològiques, sempre ha comptat, ara està jubilat, però vull dir, sempre ha comptat. Aleshores, se la va endur i va acabar sent campiona olímpica. Les altres no. Aleshores, què vull dir? Doncs que ell va treballar una sèrie de qüestions psicològiques, les va alliberar i la tia va sentir-se lliure i va poder donar tot el seu potencial, un potencial que ell havia vist en el seu entrenament.
I les altres no.
I les altres no. Aleshores, què vull dir? Que no tinguem prejudicis, perquè en el fons, quan vas amb un psicòleg és per ajudar-te, però molts cops creiem que ho hem de fer tot. Primera, que són prejudicis, però altres és que ens creiem supermans i superwomans i pensem que és una debilitat demanar ajuda. Però mira, si anem al metge, quan ens fa mal un queixal o quan ens fa mal algú de la musculatura, anem al psicòleg abans que es faci gran, perquè prevenir és curar. I un hàbit entrenat a temps ens millora la salut integral. I creiem no solament psicològica, és que ja sabem que és psicològica i física.
La vida, al final.
Això. Aleshores, val la pena utilitzar els recursos que tenim al nostre abast, perquè, en el fons, el que necessitem cuidar és de nosaltres mateixos.
Els minuts passen volant amb aquesta dona. Gràcies, Montserrat Ferraró.
Gràcies a vosaltres, un plaer. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off.
El Penedès en Xarxa, diem adéu aquest dilluns 20 d'octubre. Han estat 3 hores. Sabeu que podeu compartir, tornar a escoltar o redescobrir tots els arguments i espais que hem tingut avui als podcasts de Ràdio Televisió Vilafranca. I demà us emplacem a retrobar-nos a l'antena del magazín de l'Alt i el Baix Penedès a partir de les 9 i uns minuts i fins les 12. Adéu-siau.